L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, el Kaizen. Diu el psicòleg Tomàs Navarro a la senda Kaizen: la filosofia Kaizen és un camí, no és un objectiu en si mateix, per la qual cosa ha de ser un sender recorregut dia a dia, de manera integrada, com una actitud vital. El Kaizen és una mentalitat amable, un enfocament vital que ens permetrà créixer de manera fluida i fàcil. Cada petit canvi suposa una petita victòria, i això ens empodera i ens empeny a continuar en el procés, escriu en Tomàs. Continuar en el procés, aquesta és la clau perquè un petit canvi s'acabi convertint en un hàbit consolidat. Es tracta de deixar de viure en la intenció per començar a viure en l'acció.
Tai Chi Ono. Si no hi ha estàndard, no hi pot haver Kaizen.
Francesc Miralles, escriptor.
Kaizen és una paraula japonesa formada per la unió entre dos termes. Kai, que vol dir canvi, i zen, que vol dir bo. Per tant, literalment significa canviar per millorar, encara que se sol traduir com a millora contínua. Una de les persones que més han contribuït a difondre l'esperit del Kaizen va ser Masaki Imai, que era un consultor japonès mort el 2023, que ens va deixar algunes perles com aquesta. Una, que el punt de partida per millorar és reconèixer la necessitat. Si tu penses que ja estàs fet, que ja estàs acabat, que ja en saps, no pot haver-hi un procés de Kaizen. Has d'entendre que tots som work in progress i que sempre hi ha marge per la millora. La segona inspiració que ens va deixar és que quan resolguis un problema en trobaràs 10 més, perquè el Kaizen és un procés que no s'acaba mai. Sempre hi ha diferents fronts en els quals podràs incrementar la teva excel·lència, ni que sigui un 0,1%. Tot això és el Kaizen.
Avui, doncs, a l'ofici de viure parlem del Kaizen amb en Tomàs Navarro presentant el seu darrer llibre, La senda Kaizen. Ben retrobat, Tomàs.
Gràcies.
I gràcies per acompanyar-lo, Cris Bolívar, per tornar al programa. Benvinguda, ben tornada.
Moltes gràcies.
Tu ja fa anys que en aquest mateix programa, d'una manera o una altra, en alguns moments has anat esmentant el Kaizen. Uh-huh. Sempre és un descans no parlar, fer un programa d'entrada, sense grans aspiracions, sense grans canvis, sense canvis radicals de vida. I és un consol saber que amb petites passes podem anar aconseguint aquests canvis, Tomàs.
I tant, és que una miqueta és millor que res. De fet, aquest llibre té com dos bases. Una és que ves fent poquet a poquet. Diu, perdré 8 quilos. Bueno, no posis 2 sobrets de sucre al cafè, que potser és algú més accessible. I l'altre, per ajudar molta gent, clar, són molts anys això la gent, i sempre és, ja sé el que he de fer, però és que no ho faig. Si tinc la teoria claríssima, si m'he llegit 25 llibres, però no ho faig, el Kaizen doncs, és com un recurs per poder fer-ho, poquet a poquet, per passar l'acció.
I també deus veure frustració, Tomàs, com a psicòleg, és a dir, de persones que es proposen grans reptes, amb grans ambicions, que ho intenten, però que no ho aconsegueixen, no? I, o d'altra banda, que es deixen també endur per... De vegades, persones que amb la millor intenció a les xarxes socials proposen grans canvis de vida.
Sí.
I tot, clar, si no hi ha canvis sostinguts en el temps, allò queda en foc d'encenalls.
Clar, és que tot aquest gran canvi és una cosa que requereix de tantes casuístiques diferents que sovint és fins i tot irrepetible per a la persona que ho ha fet. També caldria veure si ha estat real o no, perquè més amb les xarxes tot el que veiem no té per què ser tal qual. Just ahir em parlava una persona, em deia un famós, no?, de xarxes, diu, és que ha perdut 40 quilos només que fent esport i dieta. I hi havia una doctora i deia, no, i prenent Ozempic, perquè té la cara típica d'Ozempic, que es veu que és una cara que jo no sabia, però no? Una medicació d'aquestes per primar-se. Això és clar, tens gent que intenta perdre 40 quilos en 2 mesos fent esport i dieta i no se n'en surt, es frustra, i al final pues, acaba fent un efecte rebot. I el que realment se n'en surt ha anat per un objectiu, quan Kaizen és el camí. Aleshores, l'objectiu s'assoleix i un cop l'has assolit ja no tens res més a fer i torna a haver-hi un efecte rebot habitualment. Aleshores, és, no, canvia el teu estil de vida perquè és un estil de vida sa.
Clar, tu això ho dius en el teu llibre, dius, esclar, és que si només ens movem per objectius, què passarà un cop hagis aconseguit l'objectiu?
Exacte.
En canvi, si de darrere hi ha un propòsit,
clar,
la cosa canvia.
Clar, clar.
Sí. Bé, en general, el Kaizen, fins a quin punt ens pot ser útil, i a tu també t'ha estat útil, Cris, no només com a psicòloga, sinó també com a coach.
Sí. Bé, jo crec que és el procés natural. Ara en podem dir Kaizen, però des de la Càbala, des del sufisme, des de milions de llocs, es parla del procés. El que passa és que jo crec que a l'època moderna, postmoderna, amb la que vivim, tan impulsats a aconseguir des del cronos i no el kairos, és a dir, des dels objectius, la medició, els assoliments, estem perduts. Aleshores, és recuperar el kairos, és recuperar el procés, és saber això, que és un procés de vida o de vides, on tu vas desenvolupant-te com a ser humà, fent les teves coses, i tot és procés. Per tant, quan caiem a la trampa de l'assoliment, de los objetivos, dels logros, com diu Chul Byung-han, que és un bon filòsof contemporani, la societat de l'assoliment crea depressius i perdedores.
Sí, perdedors.
Perdedors, I això és una mica el que ens està passant també ara. Per això hi ha tanta depressió, per això hi ha tant suïcidi, per això hi ha tant estrès, perquè estem, no, des d'aquesta cultura americana capitalista, conseguidora de logros, estem perduts en això. Ja no sabem el que és procés i respectar el procés de cadascú.
En aquest sentit, la metodologia, si se'n pot dir metodologia Kaizen, Tomàs, no és gens grandiloquent, és modesta.
Sí, al final el que és més senzill funciona i no cal grans coses sofisticades, no? Incloure en el teu dia a dia un petit canvi és molt fàcil. És molt... Jo sóc un exemple, De fet, mira, Kaizen ho vaig conèixer fa molts anys fent de formador per Lexus,
Que sí, ho expliques també en el llibre, efectivament, que va ser per tu tota una sorpresa,
Exacte. Jo anava aplicant i, bueno, doncs anava aplicant i de més, no? I un dia em va sortir el sucre una mica alt i la meva doctora em va dir, Tomàs, tens el sucre una mica alt. Diu, prens sucre amb el cafè? Dic, sí, un parell de sobrets. Diu, pren un. I sortia allà i pensava, és que és una doctora Kaizen. I va ser quan va sorgir la idea del llibre. Vaig trigar a escriure-lo uns quants anys, però va quedar allà la idea. Clar, no em demanis grans esforços, com anem tots? Amb fills, sense fills, amb la feina... Demanar-me una cosa que la pugui incorporar al meu dia a dia i que sigui realista, Aleshores, mira, ara he estat 2 dies en un hotel i a la maleta portava unes gomes per fer exercici. Clar, si he de buscar un gimnàs, pagar la quota, aixecar-me als 6 del matí, tot això és un drama. Però si estic escrivint a casa, per exemple, i cada hora m'aixeco i faig una miqueta d'exercici, res, 2 minuts, amb les gomes o amb unes peses o unes sentadilles o flexions o el que sigui, això no costa gens. Anar al gimnàs, sí. Anar al gimnàs als 6 del matí, moltíssim. Aleshores, clar, entre el tot i el res, bueno, donem facilitat a la gent, perquè la vida, i amb això ja acabo, no són aquests unicornios que la gent diu, no, la vida és molt bonica i has de fer no sé quants rituals. La vida és molt complicada. Tenim moltes exigències. Aleshores, o ho posem fàcil a la gent, o no pot fer aquests grans desplegaments d'energia, diners i de temps.
No sé si com a... Tu abans has parlat d'objectius, com a coach, Cris, és compatible el Kaizen i el coaching, que tradicionalment el coaching s'ha associat també molt a objectius.
Però s'ha associat a objectius per aquesta dinàmica que portem actual, però en realitat a les definicions formals, oficials, internacionals de coaching, no hi és ni si tan sols la paraula objectiu. És més, la definició de coaching parla d'acompanyar procés. Val? Òbviament, d'aprenentatge, de transformació, evolutiu, i això vol dir que acabaran passant coses, hi hauran resultats, però no necessàriament objectius tipus smart. Desafortunadament, des del meu punt de vista, hi ha coaches i línies de coaching que encara ho estan fent des d'aquí perquè la societat ho demana. I en relació amb això, jo crec que a més hi ha una cosa important, i és que és la demanda que tenim tots, la majoria d'humans avui en dia, no? En la línia amb el que deia en Tomàs, perquè estem pendents de la perfecció, estem pendents del perfeccionisme, estem pendents de quan passarà això que jo vull que passi. Vull aprimar, no vull mitja aprimar, vull aprimar-me, sí? I per tant, si faig el sobret de sucre, si faig el no sé què, no me lo noto. I jo vull que es noti ja, ràpid, perquè jo vull ser feliç ja, tinc pressa. Per tant, això ens porta al greu problema, doncs això, de que no aguanto una dilació en el temps de l'assoliment. A la Càbala es parla de la diferència entre perfeccionisme i perfeccionament. Quina és la distinció? La distinció és que en el perfeccionisme estic des del judici, des del meu ego, des de esto sí, esto no. Vull ser així i no vull ser d'aquella altra manera. Vull ser prima i no vull ser gorda. Vull ser tal, i etc. I això des d'aquí és impossible, perquè no estem basats, no?, aquest estrès, el patiment, perquè no podem ser perfectes ja. El canvi està en el perfeccionament, i això vol dir que hem d'introduir amor i compassió, i humilitat, i saber ens humans, i saber que és un procés, i acceptar les fases del procés, etc, etc, etc. I això ens costa, perquè això implica, encara que siguin petits canvis, al final són canvis. I, com hi diu una frase, no?, les persones no es resisteixen al canvi, es resisteixen a ser canviades, encara que sigui poc. I amb això hi hem de comptar. I amb això hi treballem, amb coaching, per exemple.
Tomàs, en la línia que ens comenta la Cris, Kaizen i rapidesa són una mica incompatibles, no? O sigui, els processos són lents.
Mira, un dels aspectes que més treballo al llibre és les expectatives, no? Les expectatives poden ser reals o equivocades. De vegades esperen que passin coses que haurien de passar i el problema és extern, no? De vegades esperen coses que dius, és que això que estàs esperant potser no passa mai. Tenim un gran problema d'educació així en general. Jo em plantejo que ara vinc de fer una xerrada en unes escoles, eh? Perquè no eduquen a l'escola en què és una expectativa i com són expectatives realistes. Només que amb això, no? I com integrar aquesta expectativa en el teu dia a dia? És a dir, hi ha una tendència a millorar i és completament normal, doncs, voler millorar, doncs, els teus ingressos econòmics, la teva vida, viure en un lloc millor, el teu cercle social, el teu talent i treballar, no? Doncs, poso l'exemple dels amics d'Estopa. Sí, ells estaven bé treballant a la SEAT, però per què no puc treballar cantant, no? Doncs això està bé. Però clar, aquestes expectatives després les hem de materialitzar en el dia a dia. I molta gent no sap per on començar, no? I a més, com molt bé deia la Cris, no? Ràpid i ja i efectiu. No. Hi ha coses que són un procés. I ja ens coneixem, ara fa 10 anys que va venir a la primera entrevista amb el primer llibre, Gaspar, 10 anys, 14 llibres. Però és un procés. I dius, bueno, escolta'm, ja, com anirà això? Com anirà de ràpid? No. És un procés. I si no ho treballem, doncs la gent té expectatives.
Sí, has anat a més d'un llibre per any,
Sí, sí. Bueno, alguns estan només a Itàlia,
Val.
Que aleshores n'he fet a Espanya i n'he fet per Itàlia. Sí.
Expliques a la senda Kaizen que com una mica et va cridar l'atenció tot el que va passar al Japó, no? I com es van aplicar el Kaizen al Japó. Ens en pots fer 5 cèntims?
Sí, ens hem de traslladar a un Japó arrasat per les bombes atòmiques, per la guerra, castigat per Estats Units, amb una idea que tenen els Estats Units de dir no, aquests aquí, en la pobresa, que no molestin, no fos cas que es vinguin a dalt i ens la tornin a embolicar. I en aquell moment vaig dir, escolta, hem de ressorgir, hem de fer alguna cosa, perquè així no ho podem anar. I el que vam fer va ser, doncs, bueno, portar emissaris i enviar emissaris per veure què podíem fer. I ja que ens hi posem, doncs van arribar uns emissaris americans, quan nosaltres treballem amb Kaizen, és a dir, una idea de millora contínua. Els japonesos tenen una cosa molt encertada, que és perquè començar de zero, si ja s'està fent alguna cosa, agafem-la i millorem-la, i van incorporar Kaizen. De fet, l'origen Kaizen és americà. Passa que els japonesos van agafar, van personalitzar, van completar i van donar un toc que m'agrada més que no pas la millora contínua americana. I poquet a poquet vam anar sortint. De fet, va ser una de les primeres potències mundials. Fins que el G5 va dir, aquest està molestant una miqueta. Diu, van prendre unes mesures doncs, perquè tornés, no despuntés tant Japó, no? Aleshores, clar, si ha servit en un país que ha partit de zero, serveix per a les persones també. De fet, és molt més difícil que un país adopti una filosofia de vida sencera. I després, a part d'això, ja saps que a mi m'agrada agafar paraules, no? Doncs per expandir el nostre concepte i per expandir els nostres recursos. Al final, els usuaris, pacients, clients que jo he vist que han funcionat millor han estat els que han integrat petits canvis de manera contínua. Això no vol dir que no siguin ambiciosos, sinó que, bueno, han anat fent com una tortugueta. descansant si calia, i per això vaig tenir clar que havien de compartir-ho amb més gent.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant del Kaizen amb Chris Bolívar i Tomàs Navarro.
Maya Angelou, fes-ho el millor que puguis fins que en sàpigues més. Quan en sàpigues més, fes-ho millor.
Escriu en Tomàs, el canvi no es troba en una idea ni en un desig, el canvi neix d'una decisió i es materialitza en una acció. Una nova vida requereix noves decisions, noves accions. Es tracta de passar del teu cap a la realitat, del pensament a l'acció. Una decisió i les accions que se'n deriven, tan sols una decisió, pot guarir tot el nostre dolor, la nostra ansietat, la nostra por o la nostra tristesa. I dones molta importància, Tomàs, a les decisions i a les accions.
Perquè, mira, es permetrà, una decisió ens permet tenir una prioritat clara. Què guiarà les nostres accions? De fet, sempre parlo de Kaizen, de la part, el poder de l'omicro, no? Aleshores, de la decisió cauen microdecisions, que acaben sent microaccions. Per exemple, jo avui volia venir aquí al programa per xerrar amb vosaltres, amb la Cris i amb el Gaspar, que era la meva decisió macro. D'aquí se'n deriven moltes micro, que era arrencar el cotxe, conduir uns quilòmetres, trobar un aparcament, arribar a sa i estalvi, arribar...
Sense multes, ni sense estrès.
Sense multes, sense estrès, etc. Aleshores, totes les microaccions que han estat posar el control de velocitat a 120 per no tenir multes, no? Mirar un pàrquing abans d'arribar per internet. Tenir el dipòsit ple de benzina, per no quedar sense benzina. Aquestes microdecisions no ha hagut de fer un acte de pensament i de planificació increïble. Han anat venint soles perquè hi havia una decisió Marc amb una acció Marc, que era estar aquí avui per poder xerrar de la metodologia Kaizen. Però si no hi ha decisió, és molt difícil que hi hagin accions. O poden haver-hi accions fortuites, que molta gent diu, imagina't amb un exemple molt tonto, jo tinc mal de queixal, he fet moltes accions, és que he anat al digestòleg, he anat a fer tai chi, he anat a un retir, però em segueix fent mal al queixal. Has fet moltes accions, però no estaven en sintonia amb el que tu necessitaves, no? Per això, per una banda, i per altra banda, hi ha tanta gent que té tantes coses al cap que fins que no les porta a la pràctica no serveix a res. Aleshores, és un impuls per passar a l'acció. Ja n'hi ha prou. Després, un moment adequat, que passi alguna cosa, que els astres es conjuguin, comença ja.
Esperar la sort, no?
Esperar la sort. Si tingués un cop de sort, comença ja.
Què en penses de la importància de les decisions, Cris, i de l'acció?
Sí, jo l'escolto i penso, sembla fàcil, però la realitat sabem que no és fàcil i que inclús amb decisions, els propòsits, per exemple, de cap d'any, no? Lo típic, o milions de coses, al final tornem a caure. Aleshores, a mi m'agrada també reflexionar sobre què hi ha aquí que passa això, sí? I ja saps que nosaltres treballem per acompanyar aquest procés de l'ego al ser essencial o a la saviesa. Ens parlàveu d'expectatives i aquí hi ha un tema relacionat amb la saviesa i com mirem el món. Però tornant a l'acció, qui de mi vol algo i qui de mi vol una altra cosa? Perquè si només m'escolto una part de mi, la que vol deixar de fumar, i no m'escolto la que vol seguir fumant, segurament no ens posarem d'acord. I aquí necessitem un jo conscient, un savi interior, que sigui el que realment pren la decisió. Perquè si no estem en lluita constant, i no parlo de coherència, sinó d'harmonia, i necessitem harmonitzar el nostre ser escoltant totes les nostres parts. Qui de mi em dificulta el canvi? Qui de mi impulsa el canvi? Quines pors hi ha al darrere, molt inconscients moltes vegades, i quines parts a mi m'ajudarien, la meva estrella polar, no? La meva motivació interna, existencial més que egoica, si és possible, que m'ajudin. Nosaltres fem servir un model que es diu TIA, que és transcendir l'energia d'ego, aquesta dominant que fa que torni a fer el mateix, sembla que m'ajuda, però al final jo noto que em posa en una trampa, per al mateix temps, no?, que anem integrant la sombra, és aquesta energia que no em permeto ser, per acabar harmonitzant, abraçant, estimant tot el meu ser, i això és amb un procés d'espiral que dura tota la vida, i la manera d'integrar aquestes parts de mi que em costen d'integrar i que em permetran aquests canvis és, com estàveu dient ara, amb dosis homeopàtiques. Sí? Això és importantíssim, i anem a la filosofia Kaizen, que, bueno, que és una filosofia que, com dic, està compartida per totes les grans filosofies orientals especialment. I crec que això, a més, com també no ha sortit però està aquí, té que veure amb la cultura i té que veure amb el meu entorn. Per tant, Japó parteix d'una cultura on són molt obedients, on són molt detallistes, on el kaizen els hi és fàcil. A Occident no tant. I crec que hem de prendre consciència...
Ara, sentit que l'entorn no hi acompanya, ara en
no
parlarem dels entorns.
La cultura no acompanya, el que dèiem, no? Aquesta pressa, aquests objectius, el no sostenir en absolut cap mena d'insatisfacció, volem la pastilla ràpida... Tot això, no som gaire detallistes, anem a lo macro, a grans resultats, visibilitats, Tot això no ens ho posa fàcil per acompanyar-nos a nosaltres mateixos al procés i les accions petites que formen part d'aquest procés.
Tomàs, sobre les dosis homeopàtiques.
Jo aquí inclòs el concepte de responsabilitat. Aviam, qualsevol canvi que vulguem fer des de la part psicològica, s'ha de recolzar com amb un trípode, no? O una banqueta de tres potes. Una és, doncs, la part cognitiva, no? De vegades sabem racionalment el que hem de fer i no ho fem per algun motiu, sí? De vegades és racional, de vegades no és tan racional, de vegades sembla racional i no ho és. La part afectiva també i la part social. Aleshores, molts llibres i moltes propostes de canvi són simplement des de la part d'acció, no? Allò, deixa de fumar, que és fàcil. No, mirem, perquè potser necessita tot un argumentari per saber els avantatges de deixar de fumar i què passa quan fuma. També una part emocional i una part social. Però sovint, quan dic que facis aquest exercici, al final hi ha una cosa que ens oblidem, no? Que és la responsabilitat. La responsabilitat en clau d'autocura. I digues, escolta'm, tio, digues una miqueta d'amor propi, digues una miqueta d'autocura, digues una miqueta de responsabilitat, perquè, clar que és incòmode, doncs, no menjar postre, no? Però és que serà molt més incòmode d'aquí 2 anys tenir diabetis, no? O tenir algun problema de salut. Aleshores, molta gent no és conscient de l'evolució que tenen els seus actes, els seus petits actes. I quan veuen aquesta evolució, ja tenen la part racional bastant tocada, no? Quan diuen, no, és que, fixa't, prova, aviam, el primer dia que prens un sobret en comptes de 2 i dius, nen, que he estat capaç, ostres, que sí, i te vas a la social, carinyo, avui he pres menys sucre i no m'ha semblat tan dolent el cafè. I aleshores entres com una espiral que és molt positiva, però al final, aquí ho dic, si tot això falla, hi ha coses que s'han de fer perquè s'han de fer. De fet, a quina hora entres a l'estudi? Has de venir a l'estudi perquè has de venir a l'estudi. Aleshores, tampoc, en algunes coses, estem a uns terrenys que no cal marxar tan lluny per dir, t'has de dutxar, t'has de rentar les dents, has d'anar a treballar i has de tenir cura de la teva salut, per exemple.
Allò que desitgem, en general, és allò que més ens convé o no necessàriament?
No necessàriament. I, de fet, tenim un problema que és que ens generen molts desitjos condicionats que tu, en realitat, no desitges. De fet, molta gent compra alguna cosa, arriba a assolir alguna cosa, ho té i no gaudeix, no? Però és molt important tenir sentit, que ho explico també a Kaizen, les coses que fas, les accions que prens, les decisions que prens han de tenir un sentit per tu. Vale? I has de saber on estàs, què vols, quin és el teu camí, quins camins vols explorar, no? Això per una banda. Després, per una altra banda, clar, jo com a psicòleg em trobo en tot el vano de gent, no? I de vegades pensem en algú que està pensant en la seva part fosca i tal. Però hi ha gent que no pensa en la seva part fosca i que no es planteja moltes coses, que potser és més acció-reacció. Aleshores, entre l'extrem, no? D'aquest perfil més impulsiu, si vols, i amb poca vida espiritual, i el que té molta vida espiritual, tenim tots els tons possibles, no? I és molt difícil abordar tots amb un únic punt de vista. De fet, això, per mi, ha estat un repte al llibre, perquè he posat recursos per tots. Perquè diu, a mi no m'expliquis històries, responsabilitat. No, jo he d'entendre per què deu fer això. Doncs mira, la part racional, la part afectiva, la part no sé què, la part tal. Crec que això és una cosa que s'ha de tenir molt present, Que de vegades projectem com som o en el moment en el que estem, i això és una petita part del pastís de la gent. Que hi ha tota mena de gent, de tot de que et puguis imaginar o no, Aleshores, per mi això sempre és un... Bueno, ja ho coneixes amb els llibres, per mi és un repte, poder arribar a diferents nivells de profunditat.
No, fins i tot parles de sociologia, perquè expliques que quan estudiaves la carrera et colaves a assignatures de sociologia,
Sí, oh, quins moments segueix, Sí. Ah, no sé si pots colar així tan alegrement.
En tot cas era... Sí, la Cristi.
Sí, i tant. Després no et donen nota, això sí,
No. Però...
De colar-te, d'assistent hi pots estar.
Vale.
Robert Collier. L'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia.
La rutina, escriu en Tomàs Navarro, la repetició i la persistència calmen les emocions intenses. El nostre cervell vol economitzar energia, però porta molt malament estar sense fer res. I així acabem fent coses que ens distreuen i ens consumeixen poca energia. Llavors sorgeix l'hàbit d'agafar el mòbil i veure contingut lleuger. És fàcil i compleix amb el nivell mínim d'estimulació i els estàndards de conservació d'energia. Però és bo per nosaltres? Doncs no gaire, perquè ens intoxica i no ens nodreix. Alguns hàbits guareixen i altres intoxiquen. Revisa els teus hàbits per detectar els que són tòxics i canvia'ls per hàbits sans. Tu creus quina importància dones als hàbits?
Doncs la veritat és que no massa, fins a cert punt. Perquè hi ha molta literatura dels hàbits que és molt fal·laç. 21 dies i canvies la vida, nous hàbits, coses d'aquestes. Aleshores, jo més aviat és el que dèiem, no? Qui de tu vol què? Anar empoderant aquesta saviesa interior i anar desempoderant l'ego amb tot un procés d'autoconeixement, que al final és el que estem parlant aquí, estem parlant d'autoconeixement, estem parlant d'allò que vull a la vida, això no és una pregunta gens fàcil. Què més sa i no és sa per mi? Mireu els paquets de tabac. No serà que els que fumin no veuen que és tomata. No?
La informació la tenim,
La informació la tenim, sí. Però què més està passant aquí, no? Aleshores, aquest procés d'autoconeixement, deia de l'antiga Grècia, no? Que sempre va de la mà de l'amor, del cuidador de la cura de si, no? Del cura sui o de l'epimereia eutau. I aquest és el punt que se'ns escapa a Occident. Pensem que només és autoconeixement, però estem mirant ja que si no va acompanyat d'amor i de compassió, d'acceptar el meu moment present i de voler sortir del meu patiment, no en farem res perquè tornem a l'autoexigència. Per tant, jo haig de voler aquest compromís que dèiem, o responsabilitat, jo haig de voler realment sortir d'aquí. I això no és només un hàbit o un altre, és què passa, què em passa, que me'n vaig directe. En lloc de fer el que tinc que fer, doncs me'n vaig directe a mirar tonteries al WhatsApp, no sé, no? Que després hi ha coses molt interessants a les redes, una cosa no ho treu d'altra. Però realment necessito descansar. A lo millor aquest descans el necessito realment, perquè estic massa estressat i per què m'estresso tant? Què m'està passant que el meu dia acabo esgotat i tinc que desconnectar el meu cervell? Quin tipus de vida porto que realment no m'està fent feliç? I aquí entrem en un altre tema, que és la felicitat, que al final és el que tots volem. Però una felicitat constant, no amb sucedanios, d'aquests que diem, no?, que omplo el got amb el forat a sota i, clar, tinc que estar omplint tota l'estona. Això és esgotador. Això em treu tota l'energia i després me'n vaig a fer aquestes coses que em sembla que em fan descans, però no estic arreglant el fons de la qüestió, que seria tapar el forat, la ferida. Ja aquí ho hem parlat alguna vegada, d'autoafirmació, d'autoconfiança o d'autoestima. Mentre tingui això aquí ben obert, tota la meva vida gira entorn a tapar forats i fer accions i hàbits que no m'estan realment nodrint i fent-me evolucionar.
Sí, tu vas donant, Tomàs, diferents indicadors que poden ajudar la persona, també esbrinar una miqueta com està. Per exemple, tu dius, si procrastina molt, potser hi ha manca d'autoestima, potser.
Sí. De fet, era una consulta que em van fer just quan estava fent el llibre. El que passa és que hem de tenir molt clar que... Mira, poso un exemple. L'any passat he passat un any molt dolent. Molt dolent. Per què? Perquè, jo no es va trobar gaire bé, aleshores jo tenia símptomes molt propis d'estrès i pensava, doncs és estrès, no? Estava cansat, em costava molt treballar, tot i que una amiga deia, ja voldria jo tu a mig gas, no? Però em costava treballar, etc. I vaig pensar, doncs és estrès, no? I vaig començar a fer coses per desestressar-me i vaig dir, doncs no està funcionant, potser és alguna altra cosa. I vaig anar al metge en diverses ocasions, però al final vaig anar amb un metge que realment ho va fer molt bé i va dir, tens anèmia. Demà mateix hem de fer una transfusió, perquè estàs a 4 o 5, i és una barbaritat, això. I després de la transfusió se'n va acabar tot, val? Que de vegades ens muntem explicacions que dius, és que potser li falta ferro en aquest noi, i ja està, simplement això. Saps per què dic això? Perquè, per una banda, és molt difícil l'autoconeixement. perquè no sabem diferenciar un símptoma d'un estat, d'un tret, d'una identitat, d'una personalitat. Aleshores, és molt difícil. Sempre dic el mateix, anem a mans de professionals que sàpiguen de personalitat, etc. Per una banda. I per una altra banda, el Kaizen està molt vinculat a la humilitat, com dèiem abans, no? I l'ego que deia abans, la Cris. No, jo seré capaç d'autosanar-me i treballar-me i no sé què. I no, hi ha coses que s'han estudiat i saben que funcionen. Aleshores, tingues un punt d'humilitat per dir això que diu aquesta persona, que ciència, com arrentar-se les dents, una cosa tan senzilla, funciona. Aleshores, ja, però jo crec que no. Vale, sí, també hi ha gent que creu que la Terra és plana, però fes a fora rentar-te les dents cada dia. Deixa't estar del que creus, del que no creus, i del sentit, de quin motiu té, no? Per algunes coses. I per una de les altres, és molt important, ja ho saps, jo faig sempre la pregunta de quin sentit té. No? Ahir em van oferir un cafè a mitja tarda i vaig pensar, quin sentit té? Sí, perquè tinc una xerrada a les 6, jo sóc molt matiner, a les 6 de la tarda, de 6 a 8, sí, em prego un cafè. Vale? Però potser avui, ara em dius, vols un cafè, Tomàs? I et diré no, perquè ara d'aquí m'ho vaig a descansar.
Sí, ja. Sempre hi afegeixes la pregunta, quin sentit té?
Exacte, sí. Però hi ha coses que no cal discutir-les. Saps? Allò, no, m'he de dutxar al dematí o al vespre, o quan vulguis. Ja, però això no cal discutir-ho. Està comprovat que dutxar-te te'n va bé, no? O fumar va malament, o prendre massa sucre va malament. Aleshores, no, això és la cultura. No és passar per tots els processos des de zero per arribar a saber el que tot va bé. No, ja sabem que hi ha moltes coses que van bé a molta gent, no?
Dius que si tens les prioritats ben definides et resultarà molt més fàcil ser assertiu. Quan tinguis clars els teus interessos, objectius, prioritats i necessitats, podràs valorar d'una manera ràpida i àgil si la demanda que t'estan fent encaixa amb les teves prioritats i, per tant, podràs donar una resposta assertiva d'una manera molt més senzilla i ràpida. Mm. Abans que ens parlaves de les macro i de les micro, de les macrodecisions, tenen sí. alguna cosa a veure les macrodecisions amb les prioritats?
Sí, clar, t'ho imagina't, jo la meva decisió macro era venir avui aquí i imagina't que a la Diagonal m'he trobat amb un amic que em diu, hòstia, amb el cotxe, Tomàs, què? Anem a fer un cafè junts. Si no tinc la prioritat de venir aquí, ja no estaria aquí, estaria fent un cafè amb el meu amic, que me l'estimo molt. Aleshores, et permet enfocar la teva energia doncs, cap al que tu creus que en aquell moment és important o el compromís que s'ha arribat. Sí?
O sigui, és a dir, són petites passes, però parteixen d'un gran paraigües, no? Que seria la macrodecisió.
Jo m'agrada assimilar-ho com un programa. De vegades incorporem programes al nostre patró, no? Al nostre cervell, que no ens ajuden, com quan tu has incorporat el programa de que fumar et relaxa. O sigui, que no t'ajuda, no? I moltes vegades hem de desprogramar algunes coses per programar-ne unes altres que són millors, no? O ens ajuden més. Quan el programes, que és la prioritat, ja cauen totes les decisions, microdecisions, microaccions, ja cau tot, perquè ja tens clar el que vols.
Cris?
Ojalá fos tan fàcil que ho tinguéssim clar, no?
Bueno, no és tan difícil tampoc, eh? No és fàcil, bueno, però tampoc bueno, no és tan difícil.
Bueno, no ho sé. Hi ha vegades que, això, estem portats per l'ego, que és el nostre sistema de funcionament automàtic que ens ajuda a sobreviure. I el tema és, quan comencem a veure que fent més de lo mateix la cosa no acaba de rutllar, i això normalment no, hi ha la crisi dels 40, que és quan ho acabem de veure, però fins aquí som d'usos, algo passa. Quina transformació haig de fer en mi? És a dir, les prioritats canvien, per exemple, aquests moments de crisi, des de canvis de feina, des de milions de coses, no? La prioritat no és només el que l'ego em demana, no és només la zona de confort, no és només tinc clar que vull tenir diners, per dir alguna cosa, sinó que és una mica més sutil i té a veure amb el que em fa sentir que estic alineat amb mi mateix, que estic present, que no m'estresso tant, que baixo el ritme de vida, per exemple, no? Amb aquest Kaizen que diem. Coses que segurament em fan viure d'una manera diferent i em senten bé. Aleshores, quan això a poc ho anem consolidant, en procés, i amb experts o amb un mestre, el que sigui, a partir d'aquí sí que anirà quallant la nova forma de fer, de veure la vida, el sentit que li donem, les prioritats, etc etc. I, òbviament, un cop fet això, des del pensament estratègic, no?, que també en diem com a competència cognitiva, quan jo tinc clar, òbviament, tinc clar què haig d'alinear i què no, què col·labora en això i què no hi col·labora. Però per arribar a aquest punt, de vegades pensem que tinc molt clar el que vull, però és més de lo mismo. I La meva proposta és fer una mica més d'introspecció si realment això, que a priori penso que és el que jo vull, ho tinc claríssim, contribueix o no al meu creixement profund, intern.
Aquí ens trobem, avui sí, ens trobem en Tomàs i la Cris, que tenen punts de vista que aneu a parar allà mateix, no? Que abarquen l'espectre del qual ens parlava abans en Tomàs.
Sí, tant.
Perquè hi ha persones que, el que deies tu, Tomàs, no? Que et venen a veure que senzillament el que volen és perdre uns quilos i tenir més bona salut, i n'hi ha d'altres que, a partir del que ens comenta la Cris, també potser coincidint amb l'anomenada crisi de la mitjana edat, dels 40... es fan un replantejament general de vida.
Sí, diríem que hi ha tres tipus de canviament. El canvi simple, que és un canvi per no canviar. El canvi de segon ordre, que és un canvi que va una miqueta més a la profunditat, a creences, valors. I el canvi de tercer ordre, que és amb el que nosaltres sobretot no ens enfoquem, que és un canvi epistemològic o que va buscar aquesta saviesa interior i és un canvi de profunditat. El canvi de primer ordre aguanta si està alineat amb el de segon i tercer. Si no és això, deixo dos dies una cosa i el tercer dia hi retorno.
Però clar, tu, Tomàs, com a psicòleg, també et trobes amb tota mena de demandes, de canvis, també, de tota mena d'ordres.
Sí, tant i tant. I també en trobo amb això i en trobo amb la genètica. Que de vegades, saps, es muntem una pel·lícula i dius, no, és que per genètica aquest home té una tendència de personalitat determinada, que això és molt important tenir-ho clar, que dius, no, tot és canviable, no, es pot canviar, hi ha un factor de personalitat que és l'apertura al canvi i hi ha un altre que és com una mena de flexibilitat, no, de poder adoptar noves conductes, nous estils i demés. I hi ha gent que demana de tot, eh? I al final hi ha gent que demana, doncs, i són els meus que diuen, no estic a gust, però no sé què em passa. Diu, bueno, explorem, no? No sé quin camí vull prendre. I bueno, doncs explorem quins camins tens i quins pots caminar, no? Quina senda, no? És la més adient de totes aquestes. Sempre dic, explora, fill, explora. Ja, però, a la universitat, no? Ja, però, no acabaré la carrera i què faig aquest any? Explorar. Si el teu camí passa per la universitat, si passa per una carrera, si passa per treballar uns anys i després estudiar, explora. I després hi ha gent que té molt clar, jo vull anar cap aquí, i realment ho tenen molt clar, i és el que li encaixa perfectament, i dius, doncs vinga, et recolzo. I hi ha gent que també diu, vull anar cap aquí, i dius, d'on surt aquesta idea? No, perquè el meu pare sempre ha escoltat que és una mica un pensament heretat, que dius, bueno, treballem-ho perquè potser no és el que et convindrà, no?
Quina importància, Tomàs, dones a la motivació? Pàgina 241 de la Senda Kaizen. La motivació és l'energia que inicia, guia i manté una conducta, però existeixen altres formes per aconseguir els mateixos objectius, com per exemple la responsabilitat o la perseverança, escrius, la força de voluntat, la solidaritat i el compromís. Que arriba un moment que dius, tira d'allà on puguis.
Clar, tira d'allà on puguis. Mira, ja saps que jo sóc molt de pensar, perquè al final el pensament és que analitza les emocions i l'input que tens, que diu, ai, em sembla que la intuïció em diu, imagina que jo avui tinc aquí com una cosa estranya. Puc pensar que estic nerviós, puc pensar que és el ferro que ara m'estic prenent que em destruta una miqueta la panxa, o puc pensar que tinc síndrome d'impostor i que fas xerrar a la ràdio. Fixa't que diferent, eh? En funció de com jo analitzo el que m'està passant. Aleshores, la motivació és molt física i serveix per moltes coses, però està una mica sobrevalorada. No cal ser tan simples. Tot són emocions, tot és motivació, tot és raó. Bueno, si hi ha alguna cosa que predomina és la raó, que és qui interpreta, no? Però és que algunes coses les hem de fer, fins i tot per un acte de fe. Ja saps que sóc molt escèptic jo, eh? Però dir, escolta'm, hi ha unes coses que estan molt comprovades, tira per aquí. Algunes coses les fem per solidaritat. Mira, la meva motivació, quan ve un pastís del que sigui sobre la taula, és claríssima.
És, aquí és, menjar-ne la meitat, o sigui, menys sucre, diem-ne?
No, és menjar-me-la tota.
Ah.
És repetir. Però fer un acte de responsabilitat.
Va.
Penso, ja fa molts anys que no cacem mamuts, i penso, la puc tastar, puc gaudir del gust d'aquest pastís que han fet amb tant carinyo, no cal que em pugi el sucre a 300. Sí? Vull dir que no oblidem que al final el nostre sistema cognitiu permet modular moltes coses de l'ambient, etc. I de fet ens ha ajudat a estar on estem. Aleshores, fer-nos servir, no el descartem.
Val, o sigui, la pregunta clàssica de què és primer, no?, l'ou o la gallina, en relació a les emocions o a la raó o al pensament, tu una mica el que fas és que, o sigui, et col·loques a la raó com a eix preponderant.
És que interpreta totes les senyals. Aleshores, una mateixa emoció pot ser interpretada de moltes maneres diferents. Mira, poso un altre exemple molt tonto, eh? Imagina que t'acomiaden i has d'anar a buscar feina. ¿Vale? Sentiràs quelcom molt diferent que, si estàs aquí i ve a buscar, pues, la NBC, però t'escolta, Caspar, vine aquí a treballar amb nosaltres. tindràs una emoció molt diferent. Però finalment, tu estaràs davant de l'entrevista, sí?, amb un pla cognitiu, no emocional, i hauràs pogut gestionar aquestes emocions. Aleshores, jo em sap molt de greu, eh? Em sap molt de greu i tampoc no vull convèncer ningú en absolut ni que ningú faci una cosa que no vulgui fer. Però veig tanta gent que s'equivoca interpretant les senyals del seu cos, que són emocionals o són purament físiques, eh? Perquè porta'm el tio més cremat del món i dos gotetes d'adrenalina i et dic jo que es posa nerviós. Que s'equivoquen tant i prenen decisions tan equivocades que els perjudiquen tant.
Guiats per l'emoció, només.
Guiats per l'emoció a cegues? No té cap sentit.
Estàvem parlant de motivació. Cris, tu quina importància a l'hora de... Ja no diré d'aconseguir objectius, eh? O sigui, però a l'hora de fer passes kaizen o passes zen, quina importància dones a la motivació?
Jo distingeixo entre motivació d'ego i motivació d'essència. Aleshores, la motivació d'ego ens porta a molts desastres, perquè al final estem des de la por, estem des de la culpa, estem des de llocs que no són massa evolutius, tot i que ens ha servit fins ara, estupendo, molt bé. Seria per un altre tema aquí, un altre programa. Mentre que la motivació d'essència té més a veure amb el propòsit, té més a veure amb la saviesa interior, té més a veure amb l'intuïtiu, però no l'intuïtiu, com ara deia ell, no? Que també aquí hi ha un altre tema. Pesa més a la raó, al cos, no? Sembla que quan estic al cos estic més a l'intuïtiu i el cuerpo es sabio. No, aquí tot està... Res és savi si no està ben alineat, ni el cos, ni les emocions, ni la ment. Per tant, la idea torna a ser aquesta harmonització. Torna a ser, diríem, hi ha tres grans dimensions, mental, somàtica i emocional. Necessitem estar en una bona connexió amb les tres, des d'una consciència elevada, és a dir, no egoica, no des de la distorsió sesgada a on veiem una cosa i ens pensem que és equits, perquè ho miro, perquè m'interessa allò o el que sigui, m'explico justificacions i etc, etc, sinó que necessitem poder-ho veure amb menys esbiaix, no? Menys esbiaixat. I això què vol dir? Vol dir connexió corporal o somàtica, vol dir presència arraigada, vol dir estar en connexió amb la meva influència, amb el meu poder. Per exemple, puc fer-ho. Estar en connexió amb què puc fer-ho.
No puc fer
tot el que vulgui.
Puc menjar-me el pastís. Val.
Podria menjar-me el pastís. Sí. Podria. Val.
Però llavors tu...
O no podria.
Si em permets la broma, Cris, sí. O sigui, tu abans, quan tens el pastís al davant, et preguntes si estàs arrelada en la teva essència abans de menjar el pastís?
Des de la meva saviesa, perquè necessito estar en connexió per estar arrelada, jo sé que si no me'l vull menjar, puc no menjar-me'l. O sigui, trobo la meva influència interior, el meu poder interior. No egoic. Puedo con todo, puedo volar, puedo comerme cuatro pasteles. No. Des de la meva presència i saviesa interior. En el pla mental té a veure amb la connexió de la meva orientació interna, de la meva intuïció, de la meva ment en silenci, el valor de la meditació, etc, etc. Per tant, no és tampoc posar la ment en blanc i dir, no, a mi no me passa nada, jo m'anestesio, que és el perill de la meditació mal portada, no? I des del pla emocional no és com jo gestiono només les emocions, és la connexió amb la meva autenticitat. És poder estar des de qui sóc jo realment aquí, avui i ara. Que tampoc vol dir, bueno, pues te pego dos gritos i et mato perquè me da la gana perquè jo soy así. Perquè estem parlant de que aquestes connexions tenen a veure amb quan començo a transcendir l'ego. I la por, i les limitacions, etcètera, etcètera, que jo m'explico, sí, des d'aquesta mirada esbiaixada. Per tant, connexió amb el meu poder interior, savi, connexió amb la meva orientació interna i connexió amb la meva autenticitat. Em permeten estar a la vida des d'un lloc diferent on jo puc viure amb més harmonia i prendre millors decisions i, en conseqüència, millors accions pel meu creixement evolutiu i els dels altres.
A la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint sobre el Kaizen amb Cris Bolívar i Tomàs Navarro, insistir, Tomàs, en la importància del propòsit. Tu abans posaves alguns exemples i algun que poses més en el llibre, el de les maratons, per exemple. La persona pot tenir l'objectiu de córrer una marató, però un cop ja fet aquella marató, tu dius que et coneixes, em sembla recordar que coneixes persones que, clar, un cop han fet la marató, dius, val, i ara què? Mm. I potser, gràcies a la marató, havien millorat la seva condició física, però després, com que no hi ha propòsit més enllà de l'objectiu, hi ha una davallada.
Sí, i de fet, la motivació aquí t'està ajudant i traient alhora, perquè estàs desplegant uns recursos molt, molt importants per un objectiu final. Quan arribes a l'objectiu final, dius, pues, potser no ha valgut la pena. I a sobre tens ressaca de l'esforç que has fet. Aleshores, jo crec que l'objectiu, està bé definir-lo, però igual és, tingues una vida més sana. Cada dia, saps? Mira, de vegades em ve gent, doncs, que saps que quan hi ha angoixa, molta gent s'engreixa, menja més, canvia d'hàbits i tal, no? I sempre dic el mateix, bueno, faré un pla... No, planteja't un quilo a la setmana. O al mes, mira què et dic, eh? Per un quilo a la setmana molt optimista, un quilo al mes més realista.
O sigui, un quilo al mes seria Kaizen.
Clar, és que quan has trigat a engreixar-te? 5 anys. Em vull aprimar en 5 dies. Igual trigues 2 anys en aprimar-te. I és molt més realista, perquè el que has fet ha estat un canvi d'hàbits, de que el que t'ha conduït a adquirir un hàbit que no t'agradava, amb unes conseqüències que no t'agradaven, anem a canviar-ho a poc a poc, per canviar un estil de vida. Sí? No per assolir un objectiu, sinó per integrar un estil de vida que sigui bo per mi.
En Tomàs, amb la Núria Pablos, has publicat fa uns mesos el conte infantil Rita i el Caparazón de Oro.
Sí, eh? Sí, sí.
És un conte alliçonador?
Mira, és un conte que la Núria va fer tota la capa de nens i jo la capa de mames i papes, i és Kintsukuroi, i parla, està molt enfocat...
És una tortuga?
Sí, sí, sí.
Que cau i es trenca la cuirassa.
Exacte, que explora. Què li passa a molta gent? Doncs que explora, en trenca la cuirassa, això no ho faré més. No, potser ho has de fer... però amb unes precaucions. Aleshores, és un conte que jo voldria haver-li explicat a la meva filla des de molt petita, que tenim a ser valent, a analitzar bé les coses, a demanar ajuda, a refer la ferida, a persistir de manera intel·ligent, a ajustar les teves expectatives, a gestionar la frustració, perquè hi ha un personatge que és una granota que li diu ajuda, i la granota li diu passo. Que sembla que tothom ens hagi d'ajudar, doncs pues aquesta no es vol ajudar. I com ho gestiona Rita, és un conte que he treballat molt. De vegades dius, què costa més, un llibre o un conte? Aquest conte.
Ah, sí?
Està molt pensat, molt treballat, no hi ha ni una paraula de gratis, i a més he rebut input molt, molt bonic, de mames i papes que han dit, escolta'm, jo me'l llegeixo, per mi... I també de mames i papes pels seus fills. Clar, el meu fill pues, era com molt poc exploratiu, no molt retregut, molt insegur, i de fet dibuixa una Rita, o té una Rita, ara fa col·leccions de tortugues, no? I diu, soc com la Rita, soc fort, em puc atrevir. Aleshores, estem superfeliços amb aquest conte.
Rita i el Caparazón de Oro i La senda Kaizen, que és el llibre que has vingut a presentar avui amb una nova editorial, eh?
Sí.
Neko Books.
Neko Books és un segell de Planeta i al final, mira, tinc la gràcia de poder escriure un any amb Neko i un any a Zenit.
Cris, a veure quan vens a presentar el teu proper llibre,
Tot arribarà.
Bueno, de però fet... ho faràs, t'ho agafes en plan Kaizen o diem...
Sí, absolutament. De totes maneres, està a punt de publicar-se 28 mirades sobre la felicitat, que si vols...
En prenem nota.
Ah, mira, ja està.
Moltes gràcies.
Ja tenim un en ment.
Gràcies, Cris Tomàs, que tingueu molt bon estiu.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Als oients i les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, de la Blanca Busquets i de la Núria Ventura.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
Avui Sergi Torres tancant el programa parlant del cor i de la ment. Que no sé fins a quin punt els separes. Sergi, endavant.
Gràcies, Gaspar. Mira, hi ha una capacitat que tenim els éssers humans, així com tenim els peus, que podem posar-nos dempeus, i tenim els ulls, que podem veure, tenim un cor que té la capacitat d'estimar. Tenim la capacitat d'estimar i no la utilitzem gairebé mai. És una capacitat, Gaspar, que no existeixen discapacitats de capacitat d'estimar. Tots els éssers humans, tots. No hi ha ningú que pugui excusar-se, és que jo no tinc la capacitat d'estimar. Tothom té la capacitat d'estimar. més desperta, menys desperta, però tothom la té. Aleshores, si veiem que tenim la capacitat d'estimar, tenim un cor que pot estimar, veurem que tenim una ment que ens permet enfocar a què o a qui estimar. I aquí és on la ment es posa al servei del cor i el cor regna, dirigeix l'experiència conscient o l'experiència d'ésser éssers humans. Hi ha un exercici, Gaspar, que és molt, molt simple, molt, molt senzill. Es tracta d'aturar-nos 30 segons, un minut al dia, deixar la ment en blanc, permetre que algú apareixi al nostre ment, una persona, la que sigui, com si és un enemic, qui sigui, i dedicar-nos aquells 30 segons o aquell minut a estimar-lo. Si aquella persona l'estimem ja de base, doncs serà una forma d'extendre el nostre amor. I si aquella persona ens cau malament, serà el nostre mestre per aprendre a estimar més. Per tant, no hi ha excusa. Tenim la capacitat d'estimar i tenim una ment per enfocar aquest amor.
Perquè, esclar, estimar la gent que ens cau bé no té gràcia, vull dir, que és fàcil, eh? Allò que costa, precisament, són les persones que suposen un repte.
Clar, les persones que estimem de base ens permeten extendre el nostre amor, les persones que nosaltres, d'entrada, no estimarien, són les que representen una manera d'aprendre a estimar encara més. Els beneficiaris, al final, són nosaltres mateixos, perquè estem desenvolupant aquesta tan bonica capacitat i tan desconeguda.
Sergi Torres, gràcies. Una setmana més. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar.